La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, dilluns 20 de març, dia entre setmanes són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que ja espera aquesta primavera com aigua de maig. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui la neteja agafa tot el protagonisme d'aquesta secció. Com us quedeu si us dic que els interruptors i les cafeteres són els punts amb més gèrmens i bacteris de les cases? Aneu-hi pensant perquè en uns minuts parlem d'això, però també de casaments i amor a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia celebrem el Dia Internacional de la Felicitat i us preguntem què és per vosaltres exactament això, la felicitat. Considereu que sou feliços? En parlarem amb tot plegat, amb la gent del carrer i amb el nostre expert del dia, Ferran Casas, escriptor, divulgador i expert en ansietat.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Per això, un dilluns més ens visitarà el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer per tal d'analitzar alguns dels temes més rellevants, com l'aprovació de la reforma de les pensions, també el futur incert de Donald Trump o la gira llatina americana del president aragonès.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seure el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Avui tornarà a pujar a la caravana el cantautor Guillem Roma per presentar-nos el seu cinquè disc Postureo Real. El matlleuenc reafirma un compromís amb un estil personal que l'ha consolidat com una de les propostes més originals del moment. Cançons que troben l'equilibri entre la producció moderna i les melodies clàssiques i un univers lluminós que reflexiona sobre la societat en la que vivim sense deixar de transmetre bon rotllo i ganes d'estimar a la vida en la seva màxima profunditat.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet,
que com sempre ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà algunes de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya.
I acabarem programa, com sempre, un dilluns més parlant de filosofia i d'òpera, Andreu.
El nostre filòsof de capçalera, Leo Spluga, ens parlarà avui de filosofia i teatre i comentarem Tremoló, l'obra que ha escrit i dirigit i que es presentarà aquest proper dimecres al Teatre La Gleva. I també la directora d'escena i divulgadora musical Maria Boroncova ens seguirà parlant amb el seu estil desenfadat de música clàssica, òpera i dones compositores.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Abans de dir això, Joan, espera't un moment, perquè el Pau ha vengut la secció del Francesc Marginet,
sí.
I avui me n'he enterat que contrapose Carnaval de Vilafranca o de Vilanova.
Sí, Vilanova.
Contra el de Solsona.
Sí, sí.
Ja sabeu,
Vilanova,
gent, ja sabeu gent a qui heu de votar.
Sense pressions.
Sense pressions.
Comparses a Vilanova.
No, avui...
Sisplau.
Avui no només Francesc Marginet, avui Pau Canyes contra Andreu González.
Sí.
Efectivament.
Veuràs.
Dit això, avui tenia un problema més gran que he tingut fent aquesta secció, no? Perquè, clar, ja vam tenir nosaltres en Guillem Roma el setembre passat,
sí.
I no puc tornar-lo a estalquejar perquè ja ho vaig fer en el seu moment. Així, doncs, i com que encara diria que no l'he estalquejat, és moment perquè passi el test Leo Espluga.
Ai, Déu meu.
El camarada de Joan Trias i l'instagramer i tuitaire per excel·lència d'aquest programa.
Sí, senyor.
Comencem parlant dels seus seguidors. 11,8 mil seguidors, milions no, mil. Crec que li han pujat els seguidors.
11.800 seguidors.
Sí, efectivament. Crec que li han pujat els seguidors des del moment en què va començar el programa, perquè crec que quan el vaig trobar per internet en tenia 10.000 i escaig. I després també, avui vinc una mica emprenyat, perquè no pot ser que hagi borrat tropecientes mil fotos del seu Instagram, perquè només en té 8.
Ai,
però aquestes 8 es poden comentar ben ràpid.
Sí?
Sí. He de dir que punt positiu per equilibrar una miqueta la balança, i és que, com a bon bohemi que és, li agrada tot el tema de les càmeres analògiques.
Sí, senyor.
Això sí, el 18 de gener va penjar una sèrie de fotografies d'aquest tipus, on apareix ell davant de diversos establiments, com un lloc que es diu l'Illa de Cuba, el Lidl, i una xurreria.
Sí, senyor.
I és una cosa que, mira, no entenc.
Una mica random, quan vingui li preguntes.
Sí, sí, sí. També, com el nostre presentador, és bastant fan, diria, de les fotografies mentre es fuma un cigarro recolzat en algun lloc.
Ah, el
sí, sí, sí. I finalment, la majoria de les fotos que penja són borroses, però és una cosa que ja els hi va als bohemis una miqueta.
Sí, és que,
la faràndula.
Perdona que trepitgi, però ara està de moda penjar fotografies borroses. Sí. No hi trobo el sentit, també t'he de dir.
Jo he de dir que de tant en tant en colo alguna.
De fet, crec que hi ha aplicacions que te la fa borrosa expressament.
Sí, també ho pots fer.
És un món, això, eh?
Sí, sí, sí. Ara bé, i m'agrada recuperar-la avui, té una fotografia del 7 de juny del 2021 en què està a la cuina fent menjar. Però si sabeu com és el Leo, que li agrada portar el cabell curt, flipareu bastant amb aquesta foto, perquè se'l veu amb una melena que tela. És a dir, s'intueix com un pelo afro a l'estil ochentero.
Sí, sí, sí.
De disco.
Té cabell molt arrissat, eh?
No, no, és flipant, o sigui, aquesta fotografia és com... Núria Ros quan era morena, Nina Agustí quan tenia el cabell llarg, Joan Trias quan tenia les patilles...
Tothom té un passat.
Ai, quan eres ros tu, Pau. Sí, quan estàs tenyit de ros, igual que jo.
És veritat, és veritat.
En fi, veredicte per Leo Espluga, està més que aprovat, tot i haver borrat segurament una pilona de fotografies espectaculars i dignes de ser comentades.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, avui us vinc a parlar d'estar al llit en posició diagonal. No puc concebre està al llit en una posició, barra, ubicació, que no sigui en vertical. Em posa molt, molt, molt nerviós.
Molt?
Molt, moltíssim. De fet, si m'hi poso, dormint...
Digues, digues.
Si jo m'hi poso dormint, és a dir, m'hi trobo quan estic dormint, hi haurà un moment en el qual el meu cervell em farà despertar-me per dir, escolta, xato, que t'has de posar recte.
Així et parla el teu cervell?
Sí,
escolta,
sí,
xato,
sí.
Eh?
Sí. Val. A més, sóc una persona que es mou bastant al llit mentre es dorm, però sempre fent la croqueta. És a dir, mai em trobareu dormint al revés o en diagonal. Mai.
I és per això que tampoc mai el trobareu tenint parella Andreu González, perquè en tocs com aquest, bien qui l'aguanta.
Sí.
Odies la gent que...
Doncs que ocupi espais vitals com ara terrasses en miniatura amb un patinet elèctric que sembla una moto.
Molt bé.
Està molt bé. Mira, això t'ho compro, això t'ho compro. Què et fa feliç?
Doncs que després del cap de setmana amb núvol que ha fet, es noti que comença la primavera i ens porti aquest temps tan bo de
diumenge,
primavera.
Diumenge, he de dir que diumenge al matí fins al migdia va fer un dia espectacular.
Sí, però
a la platja i tot,
només això, va ser unes horetes.
És que m'ha vingut un esternut. Ai, no. Me l'he aguantat.
Sí, sí, estem molt,
molt bé, molt bé.
Que m'has posat això, el guió, propòsit vell?
Sí.
Propòsit de divendres.
L'altre dia em vas dir, Andreu, posa el guió, quin era el teu propòsit anterior.
Clar.
I he dit, pues per posar-hi una miqueta de conyeta, saps? Propòsit vell.
Va.
En fi, era no posar-me en jardins. De moment, no m'hi he posat, diria. O això penso.
Són les tres.
Va,
són les tres.
Ja temps de tot.
No, però... O sigui, aquest propòsit també era la vida real.
Si està posant, si està viu.
No. De moment segueixo tampoc sense saber res del tema de les al·lèrgies. Per tant, sí,
veurem,
ja sabem com va
ja et donaran
el sistema sanitari.
Ara.
Propòsit nou?
Doncs avui em vull proposar no fer àpats intermitjos, el que en coneixem bastant com a picar entre hores.
Avui hem picat una mica, per cert.
Sí.
Per cert, moltes felicitats a Ferran Capdevila, productor d'aquesta casa, que avui és el seu aniversari. Feliços 25,
sí.
Ferran.
Sí, sí, sí.
Passa molt bé.
És del 98.
Ara.
I, per cert, si algú té una tècnica per no fer aquests àpats intermitjos que en dic jo, són molt benvingudes, les tècniques.
Però no va malament, Sempre i quan mengis coses saludables.
Exacte.
De fet, els metges recomanen, els nutricionistes recomanen picar.
Clar, és que el meu problema és, a mitja tarda, pues, un tallet de llonganissa.
No, clar, això no. Vas
menjar pastanaga o fruits secs. Això és el que recomanen.
L'Andreu menjant pastanaga és molt graciós.
Jo la pastanaga només me la menjo si està passada per la paella.
Fins aquí, Andreu González, gràcies.
A tu, Joan.
Sí, sí.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Ja, no sé si serà aquest el programa on descobrirem com li agraden les pastanades a Andreu González. 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la Cara B?
A veure, doncs avui la Cara B es vesteix de blanc per parlar de casaments.
Maca, eh?
Home, ja sé.
Tu et casaràs amb aquesta cançó? Et casaràs o no?
Jo és que sóc més de Bryan Adams.
Ah.
O Robbie Williams.
També.
Oi, sí, que posa l'himne d'Espanya, com Maria Pombo, eh?
Compte.
Sí. Sí, sí.
Però bé, aquest no és el debat, eh? Abans de res, la pregunteta, com sempre, pels nostres estimats oients, que el cap de setmana es troben a faltar els oients.
Sí?
Sí. Oh, jo sí, jo sí. I també per vosaltres, eh? Com us han demanat o com us agradaria que us demanessin matrimoni? Perquè us ho aneu pensant abans de res, Joan, com sempre, obrim línies, per si algun oient vol compartir la seva experiència, ja ho sabeu, eh? 93409-2771, i si no, WhatsApp, eh? També tenim.
Correcte, 663-993-062, 663-993-062, missatge de veu al WhatsApp i l'escoltarem en directe, o 93409-2771, i us endureu un lot de llibres, només per dir com us agradaria que us demanessin...
Exacte, o com us ho han demanat.
Exacte,
seria divertit compartir-ho.
Sí.
Andreu, vols
perquè
ser el primer?
Perquè jo, no.
Val, doncs Joan.
Jo ho tinc molt clar, com m'agradaria.
Digues, clar que sí.
A mi m'agradaria que em fessin una flash mob.
Oi, no, Joan. És del 2010, això ja.
Però m'agradaria.
Escolta'm, està molt bé.
Sí.
Si a tu t'agrada... I això, recordeu que estem fent ràdio, eh?
Sí.
Això ens va molt bé. Nina.
Jo ja sé com demanaré.
A veure.
Sí, però no ho diré, perquè és un secret que es guardaré ben amagat fins que no passi. Però molt especial, molt especial.
Val,
Agustí, òbviament.
Jo, a veure, jo tinc el lloc. Jo el lloc ho faria al poble, al Pirineu de Lleida.
Mm-hmm.
Ja Andreu, està, ja ho sé, amb un festival de música.
Mira,
festival
de música.
A la línia de l'Andreu, eh?
Sí.
Que la parella en qüestió sentirà molt bé
la proposta.
La proposta, amb un festival de música.
Clar, com no pugi
a no ser que els hi posis uns AirPods, li posis...
No, perquè sigui molt especial, o sigui,
home,
ha de ser...
Home, ja m'imagino. Bé, la veritat és que no ho sé, i tampoc donaré idees, perquè em poden estar escoltant.
Val.
I no seré jo qui ho digui.
Ara,
Quico.
M'agrada.
Val. Dit això, que com sempre és per escalfar motors, doncs avui us vull parlar d'una parella que va participar a la Marató de Barcelona aquest diumenge, una marató, recordem, que de 43 quilòmetres, si no m'equivoco, i que s'ha convertit en la parella de moda, amb majúscules, de la cursa, i no precisament per haver-la guanyat.
Ah.
És a dir, no desconec el temps que van fer, però no destaquen per haver guanyat. N'heu sentit a dir alguna cosa?
Ni idea.
No. Doncs podeu relacionar, no? Casaments, cursa... Val. Doncs us explico. La parella, tal com us deia, va participar en aquesta marató de Barcelona del diumenge, una marató gairebé de 43 quilòmetres, poc se'n parla, i que just després de creuar la meta, l'home, que semblava que s'agenollava, saps això, per recuperar-se del cansament...
Ai.
Doncs atenció, perquè va sorprendre la seva parella i totes les persones que l'envoltaven traient un anell i demanant-li matrimoni. Que bonic!
Ai, que maco.
És preciós, és una bona idea.
M'agrada.
Clar, aquest és un moment, cal citar-ho, que va captar el portal d'entreteniment del Mundo Deportivo, que es diu Otro Mundo, i que, com és evident, s'ha viralitzat en qüestió d'hores.
Tu diràs.
Perquè, escolta'm, aquesta persona devia sortir de casa, i vaig a fer la marató, i de cop tornes a casa amb un anell de compromís.
Ara.
Clar, la notícia en si, com us deia, no té massa recorregut, però...
Venint de la marató...
Com?
Ai, no, Joan.
Ah, que bona. Sí. M'agrada molt quan fa aquestes relacions.
Gràcies.
Doncs res, no té massa recorregut. En aquest cas, la marató sí que em va tenir. Però en un dia com el d'avui, que començarà la primavera, doncs m'ha fet molta il·lusió compartir-la amb vosaltres, perquè són notícies alegres, no?
Sí,
però quan tenim d'aquestes notícies ja dolentes...
És molt maco.
Res, que sapigueu que la noia li va dir que sí, i que, per tant, ja deuen estar amb tots aquests tràmits preparatius.
Imagines que li diu que no.
Ja. Home, seria molt...
S'ha portat ben preparat, això.
Seria molt...
No, però va anar bé.
Però també et dic, és molt bonic, però en aquest cas, si jo fos la noia...
Sí.
Clar, potser em desmaio. És a dir, que tu a mi no m'han demanat mai encara, però que et demanin matrimoni deu ser un xoc positiu, però un xoc de dir, ostres, què acaba de passar, no?
Sí.
I a més, vens de córrer, barra, caminar 43 quilòmetres.
Sí.
No és el moment.
Correcte.
No. Per si algú ens està escoltant.
Correcte.
Jo prefereixo un lloc més idíl·lic, primera pista. Bé, ja per acabar, dir-vos que la marató ha deixat també moments molt bonics com aquest, però també xifres...
Compte, eh? Que estan trucant?
M'està acollonant, en José, eh? No. Ui. Perquè, doncs mira, seria molt bonic que et demanéssim matrimoni per ràdio.
Sí, senyora.
Però llavors que la persona en qüestió estigués a fora dels estudis, perquè si no, que trist. L'era de la tecnologia.
Quantes pistes estàs donant, Núria? Sí.
Escolteu-me, per acabar dir-vos que la Marató ha deixat moments com aquest, però també xifres molt altes, com la de 15.000 corredors participants, entre els quals, alerta, perquè hi havia el primer secretari del PSC, Salvador Illa.
Compte.
Que, ojo al dato, corrent. No només li va bé en política, sinó que va completar la cursa en 3 hores, 42 minuts i 43 segons. Està en forma, Salvador Illa.
Sí. Tres horetes, està molt bé.
43 quilòmetres, recordem, eh? Jo m'hauria de preparar.
Oh, broma.
Sí. Res, aquesta és la notícia i tant de bo es demanin matrimonis cada dia. Són notícies que em provoquen alegria.
Per cert, que dèiem, si truqueu al 93-409-2771 per saber com us van demanar la mà o per dir-nos com us agradaria que us la demanessin, us podem regalar un lot de llibres, però és que tenim un altre sorteig en marxa a través
Correcte.
De Facebook. Busqueu Ràdio Estel a través de Facebook per anar a la Passió de Llinars 2023. En parlarem de la Passió aquest dimecres amb tots ells, però avui sortegem dues entrades dobles per anar-hi el diumenge 26 de març a les 5 de la tarda, cortesia de Tall Tall Teatre. Veureu què s'ha de fer si entreu a Facebook, a Ràdio Estel, i allà ho teniu tot explicat.
Escolta'm, som una capsa de sorpreses.
I tant. Més cosetes, Núria, va.
Va, sí, que en un dia com el d'avui també vull que parlem d'una cosa que, doncs sí, hem de fer tots i totes, però que, tot i això, ens fa molta mandra. Toca parlar de netejar.
Vamos a limpiar, vamos a limpiar. Hay que recoger y poner todo en su lugar.
Escolta'm, amb aquesta música, potser no fa tanta mandra.
Ara. No, està bé.
Ara ho anava a dir.
Eh que sí?
Sí, està bé.
Música de qualitat i de servei. A veure, avui us vull parlar de sis coses, sis espais de casa nostra que tendim, no generalitzo, però per mitjana tendim a deixar sense netejar per diferents motius. I clar, què passa? Que ens converteixen a nosaltres a les persones més marranotes del món.
Compte aquí, eh?
Perquè són espais que acumulen molt gèrmens i bactèries. Abans de res, netegeu cada setmana a casa vostra?
Sempre.
Sí.
Cada diumenge.
Cada diumenge? Sí. Ara la següent pregunta era quin dia ho feu?
Veus?
Depèn del dia, o sigui, quan tinc temps. No, és veritat, o sigui, totes les setmanes cadascú té dins del pis una zona. José, para. Cadascú del pis té una zona, no?, que ha de netejar. Llavors, tu t'organitzes com vols perquè la setmana estigui net.
Però ho fas una vegada a la setmana.
Sí.
Aneu a trossos.
Val, perquè aquell dia que ens vas explicar que rentaves els llençols dues vegades al mes... Ja...
Clar, com d'aquí.
Dies?
Els dimarts.
Els dijous.
I jo dilluns, mira, quina diversitat. Bé, dit això, tal com us deia fa un moment, avui us diré aquelles cinc coses, he dit sis, eren cinc, eh? Cinc espais de casa que tendim a no netejar i que hauríem de fer a partir d'avui mateix. Jo, per exemple, avui començaré a fer-ho, perquè és el dia que netejo, val? En el número 1 tenim els interruptors.
Ep, bona.
Escolteu-me, jo personalment a vegades sí que és veritat que els netejo, però no ho faig sempre. És a dir, cada vegada que netejo no passo la velleta pels interruptors.
Val.
Vosaltres ho feu o no?
No, perquè només els toco jo.
Ja, bueno, i què?
Que netejo les mans abans.
Bé, sí que és veritat que els interruptors són un dels punts de la casa que acumulen més gèrmens i transmeten tota mena de bacteris d'una mà a una altra.
Clar.
Perquè tot i que visquis sol, a vegades,
a vegades
reps visites.
Sí, tant.
Clar, a més, com us quedeu si us dic que amb el greix de les vostres mans és més fàcil que la pols i la brutícia s'hi quedin enganxades?
Ai.
Fins a fer-se una crosta, eh?
Clar, dit així sona marrano.
Important, netejar els interruptors. Escolteu-me, jo avui els netejaré i espereu perquè us colo un truquet de Lifestyle.
Ara.
Perquè que aneu tard i els interruptors ja han passat del blanc aquell groc fastigós perquè són uns marranots i no els netegeu.
Ara.
Doncs tranquils i tranquil·les, perquè si passeu un drac sucat amb vinagre o amoníac, veureu com surt la capa greixosa. Per tant, només un drap amb amoníac o vinagre i d'aquesta manera torneu a tenir els interruptors nets com una patena.
Veus que bé?
Sí. Segon, les llums del sostre. Patapam.
Sí.
I havíeu pensat en això?
Sí.
Sí.
Les netegeu?
Sí. No.
Sí.
A mi em fan una mica de
no,
mania,
no. Sí. Clar, què passa? Perquè...
Amb el plomall.
Sí, però no n'hi ha suficient.
No
n'hi ha suficient.
Perquè deixes caure per tot arreu, això.
Clar. Perquè, mira, els hem de fer un homenatge a aquestes llums. És a dir, les llums il·luminen la nostra casa, el nostre pis.
Sí.
Però i en elles, qui les il·lumina?
Ara.
Qui les mira?
Bona.
Ah.
Bravo, Núria Ros!
Escolta'm. Us, us posen llum a la foscor?
Ets la nova Balaguer d'aquest programa.
Sí. Doncs s'ha acabat, val? Quan us poseu a netejar, aprofiteu per passar-hi una baieta, val? Ell, és que és molt bàsic, elles també necessiten estar netes.
Ara.
I res, no ho fèieu vosaltres, no m'enganyeu perquè no ho fèieu.
No, no.
Val? No ho fèieu. Vinga, el número 3, la cafetera, val? És molt probable que, com molta gent, doncs aparteu la cafetera per netejar la part de la cuina on està posada,
sí,
val?
Sí.
Però heu de saber que la mateixa cafetera també necessita neteja integral. Val? Perquè acumula molt de greix i pols, també.
Sí.
I si no us he convençut encara, que sapigueu que part d'aquesta brutícia pot acabar a la tassa del vostre cappuccino, que us feu al matí.
Ajuda.
Per tant, una raó més perquè la netegeu. Val? En el número 4, els rodapeus, que són aquelles làmines, us ho explico, de fusta, també poden ser de rajol o de plàstic, que protegeixen la unió entre la paret i el terra. Ho esteu visualitzant?
Sí, el tòcalo, que en diuen en castellà.
Exacte. Clar, queda tot molt bonic, però el que no heu d'oblidar és que té relleu, i que, per tant, per la part del relleu de sobre s'hi acumula molta pols que cal netejar.
Sí, 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 sí.
Què és el millor de tot plegat? Doncs passar-hi l'aspirador, és fàcil i ràpid, i si no, l'escombra. Claro, clarinete.
Ara.
Vinga, va, ja per acabar, però no menys important, les plantes.
Sí, senyora.
Val? Les de plàstic. És veritat.
No, i les
normals també.
Les naturals també,
Que són plantes. Sí. Doncs en general, les plantes. Normalment la capa de pols que s'acumula sobre les fulles és tan homogènia que fins que no s'han acumulat molta no es veu. I per tant nosaltres passem de les plantes, només les reguem.
Clar.
Però tot i això hi és. Per això cal passar-hi una baieta suau, una mica humitejada amb aigua, per mantenir les plantes netes i també... Atenció, ajudar a que respirin millor.
Molt bé.
Dit tot això, espero que ho comenceu a fer. Truquets de Lifestyle en aquest nou dilluns de ràdio. És veritat.
Sí, sí. No, està molt bé, està molt bé.
Són solucions.
Estava apuntant coses.
Sí.
Què? Musiqueta?
Ui, avui.
Sí?
En homenatge a Andreu González,
perquè...
Perquè
jo.
Compte,
Perquè avui la notícia musical ens la porta Neil Horan. You get the best of both worlds.
Chill it out, take it slow. Escolta, això està fet a casa, no?
Us sona, aquesta cançó?
A mi em sona bastant, sí.
Doncs us explico. En aquest cas, el cantant i compositor irlandès, més conegut per haver sigut un dels membres de la boy band britànica irlandesa One Direction, molt mítica, doncs ha sorprès absolutament tothom versionant el mític tema de Hannah Montana.
No m'ho puc creure.
Sí, The Best of Both Worlds, que és aquest tema que estem escoltant ara mateix, i ho va fer ara fa uns dies en una de les emissores de ràdio més escoltades del Regne Unit, tot assegurant, atenció a les declaracions, que havia decidit versionar aquesta cançó perquè va marcar clarament la seva infància. I és que això que ha dit és una realitat, perquè Hannah Montana, que recordem es va emetre a Disney Channel entre els anys 2006 i 2011, va marcar tota una generació, aconseguint ser una de les produccions més vistes de tota la història del canal i també aconseguint descobrir l'enorme talent que té Miley Cyrus, perquè és una crack. Aquesta dona.
Sí.
Sí. Així que res, avui tinc l'excusa perfecta per fer feliç el nostre productor, l'Andreu González, i també t'he de dir a mi mateixa,
vale.
Perquè jo sóc molt fan.
Ara.
I acabem amb aquest mític tema que ens recordarà i ens transportarà a Hannah Montana.
Doncs ja
sabeu... Estic emocionada, ja.
Ja sabeu que hem de fer un dia com avui, treure la pols, escoltar Hannah Montana i menjar pastanagues. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona. La pregunta exactament què?
Doncs saps què, Joan? Avui la pregunta del dia és una pregunta molt, molt, molt especial, perquè avui és el Dia Internacional de la Felicitat i nosaltres ho celebrem.
Boníssima elecció, eh?
T'ha encantat, eh?
Sí, i és que avui comença la primavera, Nina Agustí. Si avui no estem feliços, ja em diràs tu quan ho hem d'estar.
Exacte, Joan, exacte. Avui fem una petita oda a la felicitat, eh? Sí. Avui hem preguntat a la gent del carrer, què és per tu la felicitat? Creus que ets feliç?
Ara.
Ai, aquesta pregunteta ha estat difícil, eh? Et diré.
Sí?
Joan, què és per tu la felicitat?
Per mi la felicitat és fer un programa de ràdio amb Núria Ros, Nina Agustí, Andreu González, José Matosas i Pau Canyes. Fixa't.
Ja està. Mira, la pilota rebota per tot l'estudi.
No. A part d'això, per mi la felicitat és viure en pau, amb mi mateix.
Exacte. Mira, per mi també una miqueta, eh? Una mica de tranquil·litat, també combinant amb llibertat, sentir-se viu i estimar. Estimar és molt bonic.
Sí.
I a mi tot això també em fa feliç, eh? Com sempre, hem d'escoltar els veritables protagonistes d'aquesta secció, que és la gent del carrer, i tenim molts talls per comentar, Joan, avui, eh?
Sí.
Som-hi, comencem. Què és, per ells i elles, la felicitat?
Estar amb els amics, estar relaxats, divertir-me...
Bueno, yo primero dormir, porque estoy muy cansado, que vengo de fiesta, pero sí, me gusta mucho estar con los amigos, salir de fiesta, no sé.
Per mi la felicitat és, pues, al final, és sentir-te a casa. Però no casa física, sinó qualsevol persona que et faci sentir realment a casa, o qualsevol lloc, qualsevol feina, qualsevol... El que estiguis fent, que realment et sentis, pues, que és teu i que tu formes part d'allò. I allò jo crec que és el que et farà més feliç.
Encontrar a Dios.
Tener un propósito en la vida.
Pues per mi la felicitat és la llibertat. O sigui, per mi ser feliç és tenir gent que t'estima, gent que et recolza, sobretot que ningú et jutgi, el més important. I com sentir que la gent que tens al voltant realment et recolzarà amb el que facis i estar lluny dels gelos i de tot el que fa mal a la gent en general.
Es que es muy subjetivo, es que puede ser cualquier cosa que me haga feliz, ¿sabes?
La felicidad son momentos que se disfruta y hay que vivirlo intenso, aunque sean breves.
Respostes per tot, Nina?
Sí, ja ho has vist.
M'agrada molt la persona que dorm.
Sí.
Que li agrada dormir.
Pobre, aquell noi venia molt cansat de festa tants dies, doncs...
Clar, tu diràs.
És el que té, no? Després del cap de setmana, les coses es posen així.
Ara.
I la dona que diu que s'han de viure els moments intensos, per molt que siguin breus, també m'ha agradat molt aquesta.
També m'ha agradat molt una altra noia que diu que el grup d'amics no siguin gelosos, no prejutgin, etc.
Que no et jutgin, això està... seria vital, que els humans no et jutgessin entre nosaltres. Vols més, Joan?
I tant.
Perquè en tenim més. Escoltem.
Què és per mi la felicitat? Buah. Per mi la felicitat és en plan poder ser com... O sigui, poder ser com vulgui, no tenir que pensar-m'ho dues vegades, poder fer realment el que vulgui amb la gent que vulgui, no sé, una mica de llibertat en l'àmbit, no sé, tan personal com a lo millor acadèmic o professional, i tenir aquesta llibertat i aquesta confort o comoditat per fer el que realment vulguis i poder ser qui vulguis.
Jolín, vaya pregunta. No sé, felicitat és estar amb els meus, tenir salut i ja està, poder compartir les coses bones que et passen a la vida, no? Perquè si és per tu sol, perquè les vols.
Pues la felicidad, el tener más dinero y tener salud. Salud y más dinero. Sí, con eso ya vienen muchas cosas. Ya se va uno uniendo a todo eso ya.
Valorar els petits moments de cada dia. Ja sé que sona un tòpic, però quan t'he escoltat estava reflexionant i és allò, entendre que cada dia és un regal. Això, a l'estar aquí esperant una amiga per anar a jugar a pàdel, que ara anem ara, al prendre un cafè amb una amiga o amb qui sigui, amb la família. I suposo que és això, valorar els petits moments.
Els petits moments, està molt bé que ho digui, perquè després parlarem del nou àlbum de Guillem Roma, que precisament va una mica per aquí. Valorar els bons moments.
És que a la caravana ho lliguem tot.
I tant.
És brutal. De fet, aquesta noia es diu Núria i anava a jugar a pàdel i estava escoltant com li feia la pregunta a altres persones i llavors quan m'hi vaig aproximar em diu no sóc feliç. I jo, perdona, compte. Què dius? No, i al final em va explicar la situació i sí que ho és, de feliç. Ara sembla que la cosa ja està una miqueta encaminada, tenim diversos aspectes, la part de llibertat, sentir-se com a casa, que també ho hem escoltat, felicitat, viure els moments intensos de la vida, que això ja us ho dic que m'ha encantat.
Teníem l'home que deia salut i dinero.
I dinero, pèmpins. Ara. I ara ve la gran pregunta. Si la gent creu que és feliç o no ho és.
Clar,
ara
bona. És no era el mateix.
Quid de la qüestió.
Una era què creus que és ser feliç, l'altra si ho ets.
Exacte. Vinga, escoltem.
Sí, estoy bien, mi familia está bien, tengo trabajo, salud y creo que es lo importante.
No.
¿Por qué motivo?
Porque me aleje de Dios. Stand-by, ¿no? Como se llama, en modo avión.
Vale.
Vas viviendo e intentas a veces no pensar, pero lo más profundo es que cuando estás solo y en silencio, siempre recuerdas donde fuiste más feliz y el punto más alto fue cuando estaba con Dios.
Sí, o sea, siempre hay cosas a mejorar, pero yo creo que sí, yo estoy muy agradecida de todo lo que tengo.
Sí, la verdad es que, bueno, yo he pasado por un momento una mica difícil, pero al final sí. O sea, es eso, hemos de estar muy agradecidos.
Tenim sort.
Per todo el que tenim i per on som. I...
Sí. Tenim una família, ens estimem, ens tenim a nosaltres, que amb això tenim suficient.
Sí, sí.
I molt bé, sí, la veritat que sí.
Yo creo que sí, porque ya paso de todo, entonces, claro, si nada me va a poner triste, pues soy feliz siempre.
Sí, me siento bien conmigo, me siento bien con lo que tengo, con lo que me han dado. Bueno, pues cada día es un reto que pone a prueba la felicidad de nosotros.
Hi havia un noi que ja passava de tot, completament.
Sí, 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 aquest noi és el que venia de festa, i que, òbviament...
Que necessitava dormir, com deia ell.
Sí, 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 i el fa feliç dormir. Ja t'he dit que avui tenim molts talls per comentar i abans del bonus track tenim més opinions,
doncs,
Joan. Vinga, escoltem-ho.
Sí, porque con mi familia soy feliz, pero no porque tienes que ir mirando un poco el asunto monetario.
Sí, el que te he dicho.
Consideres que tens això, compartir amb els teus i tal.
Sí, creus que ets feliç?
Sí, perquè tinc una bona vida, no em puc queixar. En plan, estudio el que vull a Madrid, jo estudio a Madrid, que és un lloc brutal per a estudiants i m'encanta també. Soc de Barcelona, soc d'Espanya, que també és un lloc brutal i no sé, no em puc queixar.
Sí, perquè abans era com els desitjos, no? Dir, vull fer això, vull arribar allà, vull tenir... Al final, tots acabem al mateix lloc. Per tant, suposo que l'important és això, valorar el que tens a dia d'avui, que demà és a saber on serem.
Està
ben
molt bé.
Cert, ben cert,
està això. Molt bé, perquè molta gent és feliç,
Sí, 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 sí. O creuen que són feliços i felices.
Ai.
A mi m'ha agradat l'home que diu el asunto monetario.
També.
Aquest el podem guardar.
Sí,
ja
sí, sí,
m'agrada,
sí.
M'agrada aquest home. Ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Felicitat e tenersi per mano andare lontano la felicitat.
Vols cantar, Joan?
Voldria, però no ho faré en directe.
Ai, 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 ai. El bonus track d'avui, Joan, és d'una noia molt simpàtica que es posa una miqueta més filosòfica.
Felicita! Digue'm, digue'm.
Sí, es posa una mica més filosòfica que la resta, sí. I dona molts més detalls del que és per ella la felicitat. Escoltem.
Vale, realment crec que no és un sentiment com... no sé què es manté durant tot el temps, sinó que és com una muntanya russa, a vegades la tens, a vegades no. Sempre està, jo crec, però depèn del teu estat d'ànim o el que et passi o no et passi. Llavors, per mi, la felicitat crec que de forma permanent seria l'entorn que tu tens, que et produeixi felicitat o el que tu fas, tipus les aficions, la teva feina. Això crec que és el que es queda permanentment com a felicitat, jo crec.
Vale, creus que ets feliç ara mateix?
Sí. No, perquè estic bé amb la meva feina, estic bé amb la meva parella, amb els meus amics, la meva família. Sí, tot bé.
Tot bé?
Tot bé,
però ja has vist que és una muntanya russa d'emocions. I ara sí, escoltar la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert del dia.
Mm-hmm.
Ell és Ferran Casas, escriptor, divulgador i expert en ansietat. Molt bona tarda, Ferran.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé. Sembla que aquesta pregunta de què és la felicitat ens fa replantejar moltes coses, no? Què ens porta a ser feliç, Ferran?
És que aneu forts, No heu preguntat qualsevol cosa, Pensa que això els grecs ja s'ho preguntaven i encara no li hem trobat resposta. Vull dir que, imagina't, jo estic molt d'acord amb aquest bonus track, Jo crec que la felicitat és un estat que ve i va.
Uh-huh.
I m'agrada molt la paraula serenitat. No sé com us ressona, però crec que és un estat que tots hauríem d'aconseguir, no?, de dir. I crec que hi ha hagut moltes persones serenes, que t'han contestat, que han dit allò de... Bé, estic bé, no? Bueno, tot bé, no? O sigui, bé.
Abans ho dèiem una mica, no, Ferran, que la felicitat depèn d'estar una mica en pau amb un mateix, no, també?
Absolutament. I una mica, i molt d'acord amb el noi que sortia de festa, De també prendre una mica l'actitud aquesta de res és tan important i venga, alegria, saps? Això ens acosta molt a la felicitat.
Moltes vegades, Ferran, si tot el que ens envolta està bé socialment parlant, tenim feina, salut, la família també té salut... Hem de ser feliços sí o sí? O pot ser que tot sembli perfecte i que estiguem tristos?
Bueno, clar, pot ser. Quants futbolistes famosos amb milionades, no? Ara que deia aquell de la butxaca, no? A veure, lo importante, has vist que no són feliços, no? Mm-hmm. Hi ha moltíssims, una cosa no afecta a l'altra. Mira, hi ha hagut diverses respostes que jo anava pensant, no hi anava dient, ostres, aviam, és molt interessant, no? Perquè sempre em sembla molt interessant aquesta situació que feu. Que penso, aviam què diu la gent del carrer, no? Mm. Jo m'esperava més respostes més tipus adonistes, no? Més tirant cap a Picur, no? D'experimentar plaer, crec que estem en un moment social, no? De que sí. Volem experimentar plaer i fugir una mica del sofriment, no? I m'esperava més així, i no, m'he trobat una mica més tirant a cínics, saps? De, bueno, vida senzilla, no? Tot bé, tot és suficient, no? Potser és perquè som una societat més cristiana, no? Però m'ha sorprès la resposta. Clar, en realitat, fixa't que les dues persones que t'han dit segurament la butxaca no poden centrar-se, això ja en Maslow, el famós psicòleg, ja ho feia amb la seva piràmide, no? Que deia, mm-hmm. si no tens els mínims, no? Complerts, evidentment no et pots centrar en ser feliç, no? Una persona que està pensant tots els dies en no arribo a final de mes, ojo, aviam com ho faig aquest mes per l'última setmana, tenir un plat calent a taula, és difícil que es pugui, no?, plantejar una felicitat més enllà d'això, no? Mm. Llavors, bueno, clar, una cosa va lligada amb l'altra, però també hi ha gent amb molts diners i molt infeliç, clar.
A vegades hem sentit aquella frase de la felicitat és una elecció, no?, o sigui, com una felicitat forçosa. És cert, això, doncs?
No ho sé. No tinc ni idea.
No hi ha un secret, doncs, per la felicitat.
Em sona molt a speech americà, saps?
Sí.
Si t'esforces molt, els somnis es compleixen, no? Dius, bueno, sí, sí. Si ho somio molt fort, però també m'haig d'esforçar a picar pedra cada dia, no? Mira, hi ha una definició d'Aristòtil de la felicitat. Hòstia, us ho dic de memòria i quedaré fatal si no ho dic bé. Però ve a dir que per Aristòtil la felicitat era com complir objectius, no? O sigui, posar-se metes i arribar a complir aquestes metes, no? I la ciència, últimament, ja hi ha hagut estudis que demostren que això són coses que ens acosten molt a la felicitat, no? I ens activen aquests famosos neuroconnectors que ara parlem tant, no? Que si l'oxitocina, que si la dopamina, no? Mm. I això ens ajuda a ser feliços, no? Per tant, jo crec que l'avantatge que tenim és que ara sabem que hi ha una part bioquímica o fisiològica del nostre cervell que ens ajuda a ser feliços. Mm. I després hi ha una part conductual o psicològica, no?
Clar. Ferran, ara també ho comentàvem, que a mi em sorprenia que hi havia molta gent que deia que era feliç a dia d'avui. Jo pensava, com és que hi ha tanta gent que diu que és molt feliç en un dia com avui? I pensava, clar, hem sortit d'una... o estem sortint, vaja, d'una crisi econòmica ferotge, hem sortit d'una cosa que es diu pandèmia. Suposo que just després d'acabar de sortir de crisi ens n'adonem que tenim una explosió també de felicitat i això hi ajuda, no?
Possiblement. Jo crec que les crisis també ens ensenyen algo molt important, que és el que dèiem abans, no? Res és tan important, no? No passa res. Hi ha un exercici fantàstic, més en aquest sentit, més estoic, que és, escolta, para una setmana, desapareix una setmana, no? Queda't quietet i no facis res, i veuràs que el teu entorn segueix avançant, no? Uh-huh. No és tan important, no?, tot això que passa. Llavors, bueno, jo crec que és possible, és molt possible això que dius, no?, de que bueno, la gent es vegi feliç perquè sortim també a l'entorn social, i és cert, no?, és a dir, l'entorn social, bueno, pues juga el seu paper, i evidentment jo crec que la gent quan guanya el Barça, no?, està més contenta, si els heu pillat avui i són futboleros,
ara
va guanyar el Barça, no?, pues la gent està més contenta, l'entorn també influencia, però bueno, estic d'acord amb el bon ostrac, que repeteixo. Avui estic molt feliç i demà estic una mica més trist i no passa res. Jo crec que la clau és no anar-se ni a l'eufòria ni a la depressió, quedar-se en aquest estat de serenitat que dèiem.
Per cert, ja que estem parlant amb Ferran Casas, Ferran, deixa'm-ho dir, que ets a la sala Villarroel el proper diumenge dia 26 amb aquest espectacle Bye Bye Ansiedad. Ferran, què és el que podrem veure en aquest espectacle?
Pues mira, espero que ensenyar-vos quatre tècniques per poder acostar-nos una mica més a la felicitat i explicar-vos una mica més el meu camí amb l'ansietat i que ens puguem riure tots. Al final va una mica d'això, de riure'ns de la meva història i poder aprendre quatre coses.
No, ja sabeu, Bye Bye Ansiedad, que la podeu gaudir al Teatre Villarroel el proper diumenge dia 26. Hi ha una frase que m'encanta, que diu un show sin efectos secundarios. Aneu-hi, que val molt la pena, de veritat.
Us espero.
Ferran Casas, escriptor, divulgador i expert en ansietat, moltíssimes gràcies per tornar a pujar a la caravana avui per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Ferran, una abraçada.
Adéu, guapos, adéu.
39 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida amb nosaltres ni més ni menys que Oriol Vidal Barraquer per analitzar l'actualitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir. fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Oriol Vidal Barraquer, politòleg, consultor, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ja ho sabeu que l'Oriol cada dilluns ens porta, de fet, cada dos dilluns, per dir-ho exactament, ens porta aquelles notícies de les que hi hem d'estar pendents, acompanyades de musiqueta, i avui comencem, ai, amb Dolly Parton. Va, de què comencem a parlar avui, Oriol?
Doncs, de fet, de no work from 9 to 5, perquè parlem de pensions, però bueno, la Dolly Parton sempre hi ha una bona excusa per parlar de la Dolly Parton. Sí, parlem de pensions perquè divendres passat es va aprovar la reforma de les pensions. Mm-hmm. És un paquet de mesures que representa ras i curt un augment de les cotitzacions a la Seguretat Social que pagarem els treballadors en actiu per poder pagar les pensions que des de la passada reforma s'actualitzen en base a l'IPC que està disparat. Mm. Així doncs, cal augmentar el que es cobra uns salaris que no augmenten al mateix ritme del que ho fan les pensions, no? Perquè les pensions pugen més ràpid del que ho fan els salaris. Mm. Parlar de pensions és punxegut i impopular. Els governants tenen molt difícil fer reformes a la baixa del sistema de pensions perquè hi ha una cosa clara, i és que els pensionistes sempre voten. Ara. Mentre que la gent jove optem massa sovint per l'abstenció, no? De fet, Espanya és un dels països desenvolupats que més diners públics transfereix a gent rica. Segons dades de l'OCDE, el 20% de les persones més riques d'Espanya s'enduen 3 vegades més ajudes que el 20% més pobre.
Déu-n'hi-do.
Sí, i això és en part perquè una gran part dels diners que es destiquen a les polítiques socials són les pensions, que no van associades a renda.
Val.
No? És a dir, que les cobres en funció de la cotització i, de fet, com més has cobrat al llarg de la teva vida, més pensió cobres, no? Per tant, no has de ser pobre per cobrar una pensió. De fet, fa unes setmanes, la ministra Maria Jesús Montero feia unes declaracions bastant ignominioses on deia que les pensions eren l'ajuda social que no anava destinada només als seus receptors, sinó a les seves famílies, no? Sí. I deia que són l'ajuda que més s'escampa. I té raó. A Espanya hi ha tota una xarxa d'ajuda invisible familiar que moltes vegades recolza sobre les pensions dels jubilats.
Exacte, que això passi no vol dir que hagi de passar.
Exacte, que una ministra o un ministre demostri orgull sobre aquesta disfunció evident és un desastre, no?
I tant.
Perquè això no hauria de ser així. I una última reflexió sobre el tema de pensions, i és que a vegades es parla de pensions quan es fa referència a un concepte interessant, no?, que és el de la solidaritat intergeneracional. Jo proposaria que, quan parlem de pensions, revertim la direcció d'aquesta solidaritat, a vegades, perquè sempre s'ha dirigit de treballadors als jubilats. I en un escenari de precarietat creixent, de dificultat d'accés a l'habitatge i d'augment de preus, potser toca que les generacions amb estalvis, i moltes vegades amb habitatge en propietat, siguin també solidàries amb les generacions més joves que estem en actiu.
Per què no? I no deixem de parlar de pensions, no, perquè qui no està content amb les pensions són els francesos. La tenen liada grossa, França, eh?
La tenen liada grossa perquè, bueno, estan demostrant una vegada més la llegendària capacitat de mobilització que té aquesta societat francesa, i l'ha tornat a demostrar aquest cap de setmana i seguirà fent-ho al llarg d'aquesta per protestar contra la reforma de les pensions que ha aprovat el govern de Macron. Uh-huh. En un moment que, de fet, és diferent al del govern espanyol, no?, perquè va més a intentar assegurar la sostenibilitat per la via de retallar drets, pretén augmentar l'edat de jubilació dels 62 fins als 64, els 64, clar, que cantaven els Beatles, no?
Estem ja als 67.
Aquí estem al 67, a França estan al 62 i ha d'augmentar fins al 64. Jo diria que una anàlisi que es pot fer sobre Macron és que és el contrari d'un líder populista. Costa una mica ara veure governants a Europa i al món occidental que prenguin mesures tan profundament impopulars, perquè és molt impopular la mesura de França, no? I més enllà de si és una reforma adient o no, però que un primer ministre europeu, en aquest cas un president europeu, empenyi una mesura que la gran majoria de la seva població no està a favor, i intenti explicar-ne les bondats i la seva oportunitat, a mi em sembla sorprenent i rellevant, no?
Sí, 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 i tant, i tant. Mentre això passa a França, a mi aquesta m'agrada molt, eh? Mm-hmm. Anem cap als Estats Units. Acaba de baixar de l'estudi una bola gran de discoteca. Ens hem posat tots aquí. No, no, ens posem seriosos perquè parlem ni més ni menys que de Donald Trump.
Sí, perquè demà sabem si la profecia, la seva profecia sobre la seva pròpia detenció era certa o una mostra més de mania persecutòria d'aquest senyor, no? Perquè el passat dissabte Trump va assegurar que demà dimarts seria detingut. El seu tuit, o més aviat la versió equivalent a la seva pròpia xarxa social que es va crear quan el van expulsar de Twitter, pretenia tornar a encendre els ànims entre els seus seguidors davant la possibilitat que l'FBI el detingui per suposat finançament il·legal de la seva campanya presidencial del 2016.
De fet, seria que així com bastant il·legal que ho sapigués.
Exacte.
El mateix Donald Trump.
Exactament. Per això no està gens clar que sigui, que no sigui una mania persecutòria aquest senyor, eh? Perquè Trump és un líder tòxic per una democràcia, no? D'aquells que només triomfen en debats de màxims encesos i poc ponderats, i l'estratègia de convertir les causes judicials en suposades persecucions polítiques no és nova ni pròpia als Estats Units. La democràcia és un sistema fràgil perquè posa al centre del poder la discrepància. Mm-hmm. I un sistema democràtic no pot funcionar si aquesta discrepància converteix l'altre no en un adversari, sinó en un enemic a la pàtria, no? I això últimament estem acostumats a aquests maximalistes a maximalismes en els discursos polítics.
El que s'hi semblaria segur, Oriol, és que té bastant decidit Donald Trump a presentar-se a les properes eleccions nord-americanes. El que jo no sé és si els republicans li deixaran, perquè va acabar una mica mal, és la cosa.
Això és el que no està clar. No està clar si a presentar-se a les primàries és molt difícil que puguin impedir que ho facin, perquè el senyor es podria presentar per un partit com a independent, i això seria letal pels republicans. El tema és si la pugna amb DeSantis, que és l'altre possible candidat, l'acabarà guanyant un o altre. Això, aquesta abrandar la possible detenció, és un acte de campanya de les primàries republicanes per part de Trump.
Donald Trump, podrem definir que és extrema dreta, no?
Sí, jo crec que sí. Al final l'extrema dreta s'ha convertit en un calaix de sastre per tot el populisme de dretes, no? Mm-hmm. Jo no sé si podem dir que és d'extrema dreta, jo crec que és un populista de dretes, que en alguns temes té posicions moderades i en molts d'altres té posicions molt radicals.
Parlant d'extrema dreta.
Un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera mientras buena lluvia cae afuera.
Ho sé, sense Oriol, quan he escoltat aquesta cançó i sabia que anaves a parlar d'això, he pensat, quanto cabrón.
Sí, és veritat, perquè al final és un viejo comunista.
És un viejo comunista,
o un viejo excomunista. Estem parlant de Ramon Tamames, que és el candidat de Vox per la moció de censura que es debatrà aquesta setmana al Congrés dels Diputats.
No? Jo, com diu en castellà, no salgo de mi asombro, encara.
Jo crec que ningú sale de su asombro de que Vox hagi convençut aquest senyor. Jo crec que aquesta setmana veurem un acte de campanya de cara a les municipals per part de Vox, que ha decidit presentar una moció de censura pírrica, no? Perquè no la guanyarà, i per intentar donar a la moció una pàtina de seriositat, Vox ha decidit fitxar un excomunista i exdirigent del Partit Comunista d'Espanya, no? D'alguna manera, si fan això, estan dient que la situació és tan greu que fins i tot un excomunista pot anar amb ells. No té massa sentit aquest discurs, perquè al final és un senyor que ha virat de les seves posicions comunistes a posicions molt favorables a Vox i molt nacionalistes. Uh-huh. El discurs de Tamames, que ja s'ha filtrat, serà una demostració més que Vox té clar quin és el seu paper en la política espanyola, que és intentar reviure la guerra cultural ancestral entre les dues Espanyes, aquelles del Machado, no? Sí. La que muere i la que bosteza. A l'altra banda del camp de batalla hi ha la nova esquerra, que situa en el debat polític les posicions sobre noves identitats que recorren el món anglosaxó. Per tant, tenim com una contradicció molt bèstia entre els posicionaments de l'esquerra més radical, per entendre'ns, que podria ser Podemos, i aquests que fan un discurs molt pràcticament franquista, no?
És un comunista amb comunista.
Sí, exacte. Aquesta,
és com una cosa molt... Jo tinc moltes ganes d'aquest dimecres, de veritat.
Xuca. Sí, sí, serà interessant. I a més a més, jo crec que probablement sentirem un discurs ben fet, ben redactat, perquè el senyor
en sap
i té una bona pàtina, no? I per tant, en aquest sentit han sigut hàbils. Ja ho vam dir a principis d'any, eh? Aquest serà un període de campanya permanent, tot aquest any, i aquests dies el Congrés es convertirà en un autèntic plató de televisió dels primers debats de cara a les eleccions municipals i autonòmiques del maig. Vox podrà marcar el seu perfil de cara als comicis, Podem podrà polaritzar amb l'extrema dreta, Sánchez s'erigirà al centre i veurem si el PP és capaç de marcar un perfil ponderat d'oposició al govern i allunyament de l'extrema dreta. A veure si en són capaços.
Ara em deies que el Congrés es convertirà en això, en un autèntic, jo diré bé, plató de televisió. No sé si estàs d'acord que estaria bé que traguessin aquelles pantalles... És a dir, perquè la gent se'n faci una idea, si no ho sap, si algú té, pot anar al Congrés dels Diputats, veurà que des de la tribuna, just al davant, a dalt, hi ha una pantalla grossa on s'hi poden veure si els hi enfoquen o no. I tots aquells diputats que es giren per saber si els estan enfocant, no els estan enfocant, quin és el moment d'intervenir, quin és el moment de la cridòria, etcètera, etcètera. I tot depèn molt de la televisió. I deixa de ser un congrés per convertir-se en un show.
Exacte. I en èpoques electorals això encara és més així, no? Sí, els congressos i els parlaments, que haurien de ser espais de debat i de parlamentar, diguéssim, s'acaben convertint això en espais de pugna electoralista.
Tu creus que els últims anys aquestes mocions de censura que s'han anat presentant són més mesura electoralista que mesura en si?
En aquest cas és evident.
En
aquest cas és evident. Recordem que Sánchez va ser president primer per una moció
de censura.
Exacte, i que aquesta va prosperar, i aquesta va ser una moció de censura feta per guanyar, no? Uh-huh. I per tant tenia objectiu de treure del poder el governant que hi havia en aquell moment. Aquesta és clarament un acte electoralista. I és una figura que, com més radicalismes hi hagi al Congrés, més possible és que passi, diguéssim, que s'utilitzi aquesta eina com a mesura electoralista.
I per entendre'ns, ara venen aquestes eleccions municipals a gairebé tot l'Estat, alguns a més s'hi sumen les eleccions a les comunitats autònomes, no totes, però alguns sí que ho fan, encara que siguin municipals, això no deixa de marcar-nos el color polític dels darrers anys, no?
Sí, exacte. Els partits tenen una certa impotència per fer campanya municipal perquè la dimensió local és molt alta, però com que també hi ha eleccions autonòmiques, a nivell espanyol, diguéssim, té sentit que els partits marquin posicionaments nacionals que es traslladen millor en les eleccions això autonòmiques.
Oriol Vidal-Barraquer, que si m'havia emocionat a mi amb el que la detenguen, de David Civera, clar, amb un boig com jo, de 007, li portes una salseta i ja el tens guanyat. M'encanta, aquesta versió.
És xula, eh?
No la coneixia.
Jo tampoc, l'he descobert avui, me la posaré a la llista, de Spotify. Sí, 007 i ritmes llatins, perquè podem estar tranquils, i és que avui el president Aragonès torna de la seva gira llatinoamericana, i la música d'espies es justifica perquè demà es reunirà amb la representació d'eurodiputats que investiguen l'abús de l'espionatge amb Pegasus a líders polítics de diversos països d'Europa.
Tens la sensació, Oriol, que això acabarà a bon port, acabarà a algun lloc, o es fa per fer?
Jo crec que té un punt de postureig. El Parlament Europeu té un poder relatiu i les comissions d'investigació parlamentàries, totes, això també passa al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, tenen un recorregut limitat, diguéssim, no? Entre altres coses perquè les seves conclusions moltes vegades també venen marcades pels posicionaments polítics, no? És a dir, que les investigacions sobre l'operació Catalunya al Parlament no hagi pogut citar a cap important ministre del govern espanyol d'aquella època, demostra que els parlaments estan molt limitats per fer comissions d'investigació. Jo crec que en aquesta li passarà una mica el mateix. Recordem que aquesta, del Parlament Europeu, no està centrada només en el cas català, eh? Els eurodiputats ja han visitat Israel, que és d'on és l'empresa Pegasus, Grècia, Polònia i Hongria, i avui han aterrat a Madrid. L'objectiu de la reunió és entendre com Espanya autoritza l'ús del programari espia i reunir-se amb algunes de les víctimes, no? Aragonès, Meritxell Serret, etc. I sembla que la representació europea no es reunirà en primers espais del govern central. És a dir, que enviarà la reunió al secretari d'Estat per Assumptes Europeus, però cap ministre al govern. Cosa que demostra una vegada més les cames curtes que tenen les comissions d'investigació.
Que seriosament no s'ho acabarien d'agafar la cosa, eh? I de salseta a rumbeta. Para adelgazar he llegado a la conclusión que no comer es la única solución. Para adelgazar he llegado a la conclusión. Acabarem fent llista, jo t'ho dic. Que sí, acabarem fent llista a Spotify d'aquesta secció.
Seria divertit.
I tant.
Parlem d'inflació. Ara arribarem a lo d'Adelgazar, eh? Parlem d'inflació perquè en les últimes setmanes hem tingut actualització de dades d'inflació a Europa i als Estats Units i observem com les dades d'augment de preus han patit un lleuger repunt després de mesos de baixada. Seguim lluny dels objectius dels bancs centrals de tenir una inflació al voltant del 2, però també estem lluny dels pitjors indicadors de finals de l'any passat d'inflacions properes al 10%, que eren completament insostenibles. I això per què passa?
Ara.
Passa perquè baixar la inflació és com baixar de pes, per això el pare d'Adelgazar. És fàcil perdre els primers quilos, però arriba un punt en què, per seguir baixant, cal esforçar-se una mica més. I això per què passa? Doncs perquè la inflació que tenim ara és més estructural que la que vam patir a principi de l'augment de preus. Molt empesa per la crisi de subministraments arrel de la Covid i després de la guerra d'Ucraïna.
Deixa'm aturar-te un altre moment. S'ha posat molt sobre la taula que tota aquesta inflació que s'ha generat a Espanya però arreu d'Europa és causada per aquesta crisi de subministraments que ara ens deies, de la guerra d'Ucraïna, etcètera, etcètera. Tu creus que s'ha sobreexplotat massa el fet de la guerra d'Ucraïna?
És a dir, jo crec que comença per aquests motius exògens, diguéssim, Covid i guerra d'Ucraïna, que fan que les matèries primeres costi d'arribar i això encareix els processos de producció, però al final l'economia té una component molt psicològica i, per tant, aquesta inflació acaba entrant en els caps i en les ments de tots els agents econòmics. Perquè ara mateix el mercat de matèries primeres s'ha anat estabilitzant i ja sap conviure amb la guerra sense generar grans xocs de demanda. I ara, en canvi, els agents econòmics, doncs els treballadors estan demanant augments de sou, els empresaris veuen que poden pujar preus sense partir gran davallada de vendes, no? I això fa que ara la inflació hi convisquem millor i, per tant, sigui més difícil que baixi. Que això sigui així no vol dir que els empresaris estiguin omplint les butxaques, al tanto, perquè hem sentit a dir alguns populistes les últimes setmanes, per exemple, els darrers titulars sobre Mercadona, no?, que ha augmentat beneficis, i efectivament Mercadona ha augmentat beneficis, però si et mires detalladament les dades, el seu marge, és a dir, quants euros guanya per cada euro que ingressa, no ha augmentat, està al voltant del 3,2%. Per tant, guanya el mateix per euro venut, però han venut més, cosa que també té sentit, perquè Mercadona és un supermercat que té fama de barat, i per tant, quan augmenten els preus, molta gent va comprar a Mercadona i abans potser comprava un altre supermercat més car. Això no vol dir que no hi hagi sectors concrets o empreses concretes que s'estiguin aprofitant de la situació, però de manera agregada no s'han disparat els marges empresarials, diguéssim. No és que hi hagi allò gent que s'estigui enriquint moltíssim. Llavors, podríem dir que anem pel bon camí per la reducció de la inflació, però estem en un moment d'aturada de la baixada, cosa que ens podíem esperar perquè la inflació sempre es comporta una mica així. Ara, la cosa segueix sent fràgil perquè nous equilibris geopolítics podrien tornar a generar problemes de demanda i podrien tornar a disparar els preus. I jo crec que ens hem d'acostumar en els propers anys a tenir inflacions per sobre del que seria òptim i haurem de conviure i sobretot caldrà que reclamem als governs que alleugeixin la càrrega de la inflació sobre les persones més necessitades i més vulnerables, no? Que aquesta és la seva feina. La sort és que la inflació és el principal problema de la situació econòmica actual. Fa molts mesos que ens sentíem a parlar d'una possible caiguda del PIB, però no és veritat. Els indicadors econòmics segueixen forts i segueixen pujant i, per tant, els empresaris no tenen grans motius per aturar contractacions, aturar inversions i seguir creixent. Per tant, no cal que entrem en el pànic.
Sense pànic, però, com veus el que està passant a Suïssa?
És bèstia. He estat parlant...
Puc ser jo populista,
Oriol?
Sisplau, diu, eh? Jo veia el que estava passant a Suïssa, i sense entendre-hi, perquè a mi les mesures econòmiques sóc d'aquells que em costa una mica d'entendre, pensava, ja li estem salvant un altre cop el cul a un banc, tu.
Sí, una mica passa això. Mira...
I m'emprenyava. Clar que m'emprenyava.
Deixa'm dir-te que per fer aquesta secció d'economia m'he assessorat d'un bon amic meu, economista, que es diu Albert Marcet, que m'ha ajudat. Moltes gràcies, Albert. I hem estat parlant també de la crisi bancària. I ell deia... Sobretot ell feia la reflexió, no? Perquè els paral·lelismes amb el 2008 i amb la situació bancària del 2008, la temptació és molt alta de fer-la, però ell, sobre el Credit Suisse, deia... Atenció, perquè aquí estem davant de males decisions estratègiques preses pels gestors d'aquesta empresa, no? Que han anat fent vaivents estratègics, d'ara ens centrem en una banca més per persones...
Però aquí és on vaig jo, si un gestor d'una empresa privada gestiona malament i l'empresa ha de tancar, punt. Què és això d'anar salvant el cul a la gent que ho fa malament?
Que això, de fet, és el que ha passat als Estats Units amb el Silicon Valley Bank.
Sí.
no? Que no l'han rescatat. És a dir, el que ha fet el govern dels Estats Units o el fons de garantia de dipòsits ha defensat els seus estalviadors, però en canvi els inversors de Silicon Valley s'han arruïnat. I això és el bo. A Suïssa, bé, sembla ser que hi acabarà entrant aquest altre banc, que sí, potser s'està aprofitant una mica la situació, no? I que, per tant, comprarà un banc que no està en la seva millor situació, però encara més barat del que li tocaria, probablement.
Ara. Oriol Vidal, Barraquer, politòleg, consulteu, com sempre, un plaer acollir-te en aquest estudi. T'esperem d'aquí dues setmanes, amb més musiqueta, eh?
Sí, tant.
Que vagi molt bé.
Adéu.